informació que sabíem fins ara.
Don Mariano.
Muchas gracias. Nananiano, Mariano, niana.
Que vagi bé, Mariano, que vagi bé tots. Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara ho dèiem, aquestes noves informacions sobre l'operació Catalunya que posen contra les cordes l'expresident espanyol Mariano Rajoy, després, com dèiem, d'aquestes novetats que avui publicava La Vanguardia i el diario.es i que demanda ampliar, Rajoy podria estar més a prop d'haver de comparèixer al Congrés. El cas és que fins ara uns i altres havien evitat aquestes intervencions, tant ell com altres presumptes implicats, posem pel cas l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que s'havien salvat de donar explicacions aquesta vegada, però sembla que el PSOE s'hi ha posat bé i això, com dèiem, podria forçar aquesta compareixença. Ara, de fet, de seguida anirem cap a Madrid per saber què en diuen uns i altres, tot i que Alberto Núñez Feijóo ha esquivat avui el tema, i també analitzarem les reaccions des de Catalunya. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia, precisament amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de l'UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també analitzarem un altre dels titulars del dia, el de l'enquesta del CIS, que assegura que gairebé la meitat dels homes considera que ja no hi ha desigualtats entre gèneres, o que si n'hi ha són molt petites. O una altra dada, prop del 45% d'homes també consideren, atenció, que el feminisme s'ha passat de frenada i que això ha fet que ells se sentin discriminats. Per entendre aquests resultats, en temps de tertúlia conversarem amb Paco Abril, és sociòleg, expert en gènere i masculinitats, professor a la Universitat de Girona i també membre de l'associació Homes Igualitaris. Potser ell ens podrà donar alguna pista del perquè d'aquestes dades i si es pot fer alguna cosa per revertir-les. I a banda d'això, avui també repassarem la llista dels homes, perquè en aquest cas sí que tots són homes més rics del món, encapçalats una vegada més per Elon Musk, el judici que està en marxa per la mort de prop d'una setantena d'avis en aquella residència, recordareu, de Tremp durant la pandèmia, sentirem què n'ha dit l'exdirectora, i de dos rècords. Un, el de trasplantaments fets en un any a Catalunya, en total 1.393, i un segon rècord, aquest ben diferent, el d'espectadors al teatre durant el 2023. En total van ser 2,8 milions de persones. I abans de posar-nos, com sempre, titular pel temps, ens espera una altra nit que no serà especialment freda. Demà al matí el cel estarà emblanquinat, hi haurà boira a Ponent i també a la Catalunya central. A la tarda els núvols seran més gruixuts, però no plourà, i pel que fa a les temperatures, al migdia ja passarem dels 15 graus i es podria arribar fins als 20 a la costa i al prelitoral del sud. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, l'operació Catalunya que torna a posar Mariano Rajoy en el punt de mira. Com ara també dèiem, l'expresident espanyol podria haver de donar explicacions en una comissió d'investigació al Congrés, i és que per primer cop el PSOE sosté obertament que Rajoy hauria de donar la cara sobre aquesta operació Catalunya a la cambra. Això després d'aquestes noves informacions que avui han publicat La Vanguardia i el diario.es.
Revelen que l'expresident espanyol era conscient que alguns comandaments policials del Ministeri de l'Interior feien servir recursos públics per perseguir rivals polítics al marge de la llei i que Jorge Fernández Díaz li feia arribar els documents més importants en un sobre perquè acabés el despatx de Mariano Rajoy a la Moncloa.
Doncs bé, davant d'aquestes noves revelacions, com dèiem, el PSOE, que veu amb bons ulls que Rajoy s'expliqui al Congrés, els socialistes fins ara, de fet, es mostraven reticents a aquestes compareixences d'expresidents. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons del PSOE diuen ara que Rajoy ja no es pot amagar més i que s'haurà d'explicar. Fins fa un mes encara es mostraven reticències quan Esquerra, Junts o Bildu plantejaven demanar-ne la compareixença. Pedro Sánchez no ha anat tan enllà, no ha parlat de noms, però ho ha dit així.
Creo que también esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue, en fin, hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país. Permítame que le diga, pero creo que tiene muy pocos muy pocos parangones o ejemplos en otras democracias consolidadas.
Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. De les noves revelacions de l'Operació Catalunya i les comissions d'investigació en parlaran cara a cara Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i Jordi Turull, un dels principals dirigents de Junts, dimecres. Una reunió que fins ara era secreta i que es va agendar ara fa dies. Serà l'endemà que es tanquin les esmenes per la llei d'amnistia. El límit és demà a les 6 de la tarda.
I per cert, qui ha evitat dir res sobre l'Operació Catalunya avui, tot i que les novetats que s'han conegut, és Alberto Núñez Feijóo, i això que tenia un llarg interrogatori en una conferència. El PP, això sí, defensa Mariano Rajoy com el gran lluitador contra l'independentisme. Avui ho ha dit un altre baró del partit, en aquest cas Alejandro López Miras, que és el president de Múrcia. I des de Catalunya, a Pere Aragonès no l'ha sorprès que Mariano Rajoy estigués informat de tota aquesta operació. El president creu que era una evidència que el govern del PP va intentar frenar l'independentisme per terra, mar i aire. Precisament els partits independentistes creuen que ara Pedro Sánchez tindrà una prova de foc per demostrar si vol fer net de les clavegueres de l'Estat. Tant Junts per Catalunya com Esquerra insisteixen a demanar la compareixença tant de Mariano Rajoy com també d'altres implicats al Congrés. Adrià Santasusagna.
Creuen que Pedro Sánchez no s'hi pot oposar de cap de les maneres. Aquest era un dels pactes entre el PSOE i l'independentisme i per això diuen que Rajoy ha de respondre davant del Congrés. Des de Junts, Jordi Turull, a TV3, i des d'Esquerra, Raquel Sanz, asseguren que s'ha d'anar fins al fons del tema d'una vegada per totes.
Estic segur que el senyor Mariano Rajoy compareixerà en el Congrés dels Diputats, doncs hi ha aquella màxima del dret a sàpiga la veritat i a partir d'aquí totes les responsabilitats que se'n puguin derivar.
El govern de Pedro Sánchez no pot restar impassible a aquestes informacions. Serà una nova prova del cotó per demostrar que realment es diferencien, no, d'aquesta operació a Catalunya.
I sospiten que la informació que tenim fins a dia d'avui és només una petita part de tot el que va fer el govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme.
I qui també ha dit la seva és Carles Puigdemont, també a través d'una piulada, que ha dit que els ha arribat l'hora i que més enllà de donar explicacions als seus màxims responsables polítics també hauran de respondre pels seus crims. Això mentre l'independentisme pressiona Pedro Sánchez, però els comuns ho fan amb el PP. Reclamen, de fet, Alberto Núñez Feijóo que es posicioni i que prengui mesures dins el partit. En parla el portaveu Joan Mena.
El que sí que ens agradaria és que el senyor Feijóo, com a màxim responsable del Partit Popular a Espanya avui, surti, doni la cara, es desmarqui d'aquestes actituds i condemni la utilització per part del Partit Popular d'aquests aparells de l'Estat.
I qui també ha parlat de l'Operació Catalunya és una de les seves víctimes, Artur Mas. L'expresident assegura que el PP des de la Moncloa va voler dinamitar-lo, tant a ell com a Xavier Trias i a Sandro Rossell. Són declaracions a Ser Catalunya.
El Barça, per la repercussió que té, l'Ajuntament de Barcelona, per la significació institucional que té, i la Generalitat de Catalunya, que està a la cúpula, en aquest sentit, de les institucions, pel paper que en aquell moment tenia en la direcció institucional del procés polític sobiranista. I es va intentar això, es va intentar i en part es va aconseguir.
I tot això que m'ha explicat fins ara, com dèiem, després d'aquesta investigació conjunta de La Vanguardia i el Diario.es, que confirma el que ja se sospitava, que Mariano Rajoy sabia que la policia espanyola investigava i s'inventava falsedats per carregar-se l'independentisme i que, a més, ho feia saltant-se totes les lleis. Segons els documents i les fonts a les quals han tingut accés els dos diaris, qui orquestrava tota aquesta operació era el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que era qui rebia la informació i qui l'enviava a Rajoy a la Moncloa. Ho feia en sobres i a través dels escortes, sense més intermediaris, perquè no ho sabés ningú, Marc Poyato.
La investigació explica com funcionava exactament aquesta operació Catalunya. La policia espanyola recopilava informació sobre independentistes i elaborava informes que moltes vegades contenien informació falsa. Aquests informes, en alguns casos, incluïen dades confidencials que facilitava el Ministeri d'Hisenda, dirigit per Cristóbal Montoro, un nom que fins ara no havia sortit. Després, per interès, s'acabaven filtrant a mitjans propers al govern espanyol i fins i tot s'arribaven a obrir causes judicials amb mètodes completament irregulars contra els líders independentistes. I qui duia la batuta per dirigir aquesta orquestra era Jorge Fernández Díaz, que va convertir el seu despatx del Ministeri en una central de dades. Allà s'hi cuinava tota la informació que arribava i es manipulava per generar més soroll i perjudicar, sobretot, els càrrecs de Convergència Democràtica, com ara Artur Mas, Xavier Trias i la família Pujol.
Però és que, a més de tota aquesta investigació de La Vanguardia i el Diario.es, avui el Nacional també ha fet públiques unes gravacions que corroboren la implicació de Rajoy en la activitat d'aquestes anomenades clavegueres de l'Estat. Són trucades telefòniques entre l'excomissari Villarejo i Francisco Martínez, que era la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, fetes el 14 de març del 2014. Villarejo parla de l'Asturiano, que és el nom en clau que sempre ha utilitzat per referir-se a Rajoy.
Oye, bueno, la visita de la cita con Asturiano fue brevísima, y te digo una cosa, prohibición absoluta, está, por tanto tú no sabes nada, bueno, no me jodas, oye.
Per cert, que Rajoy no només va posar la cúpula policial espanyola al servei de la lluita contra l'independentisme, també la va fer servir per amagar informació que incriminava el PP en casos de corrupció. Actualment, però, a Espanya no hi ha cap causa judicial oberta per investigar tota aquesta trama il·legal. I més enllà de l'Operació Catalunya, la justícia també ha obert desenes de causes contra dirigents independentistes que, segons els afectats, tenen un clar viatge ideològic. Una d'aquestes, la imputació per terrorisme a Puigdemont, Marta Rovira i també 10 persones més. Doncs bé, el jutge que lidera aquest cas, Manuel García Castellón, podrà continuar impulsant la seva tesi. L'Audiència Nacional ha tombat l'últim recurs per apartar-lo. Les defenses l'acusen de ser parcial per l'exageració de les acusacions i també per fer unes declaracions contra l'amnistia. I pràcticament 11 minuts, canviem de qüestió, també ho dèiem en començar, atenció a aquesta dada, 4 de cada 10 homes consideren que el feminisme s'ha passat de frenada i que ara són ells els qui estan discriminats. El més sorprenent és que 3 de cada 10 dones també ho pensen. Són algunes de les conclusions que avui ha publicat el baròmetre del CIS, una enquesta que també indica la diferència d'implicació entre uns i altres en les feines de casa. L'Arnau Manyeu ha recollit en aquest informe.
Les desigualtats són petites.
És el que pensen pràcticament la meitat dels homes. Consideren que gairebé no n'hi ha o que són més aviat petites.
No n'hi ha, per tant, amb els acudits masclistes.
Ho pensen també gairebé la meitat dels homes. Per ells, les crítiques a aquest tipus d'acudits són exagerades. De fet, són els mateixos, gairebé un 50%, els que pensen que sempre és agradable rebre una floreta.
I a l'hora d'arribar a casa, què?
Doncs mira, les dones dediquen de mitjana 7 hores i mitja cada dia a cuidar els fills. És gairebé el doble del que fan ells.
A més, les cures continuen sent en femení.
Sí, perquè un 8,5% dels homes encara creuen que cuidar familiars malalts o la canalla és cosa de dones. I més del 10% consideren que fer el menjar o netejar la casa és feina d'elles. Per cert, enmig de tot plegat, el 18% dels homes veu amb mals ulls que un d'ells es consideri feminista.
Avui, doncs, en temps de tertúlia, analitzarem aquestes dades, les comentarem amb el Paco Abril, que és sociòleg, expert en gènere i masculinitats, professor a la Universitat de Girona i també membre de l'associació Homes Igualitaris. Serà a partir d'un quart de 10 de la nit. I sobre aquestes dades que avui revela el CIS, hem preguntat al periodista Dani Sánchez Ugart què en pensa.
Una dona amb fills a Espanya dedica gairebé 7 hores a cuidar-los. Suposant que en treballi 8 i dormi el que li toca, aquesta mateixa dona té només una hora al dia per dedicar-se a si mateixa. El pare de les criatures, en canvi, en té 3, perquè li dedica la meitat d'hores als fills. Aquesta mateixa dona, en l'hora que té lliure, sentirà notícies que diuen que gairebé la meitat dels homes creuen estar discriminats per les polítiques feministes. I l'home té 3 hores més al dia per fer-se l'ofès. Això està passant avui a Espanya. L'avenç de les polítiques feministes, que és l'Eni Feixuc, està topant amb un exèrcit d'homes ofesos que fan servir els seus privilegis per intentar fer-nos retrocedir. Perquè perdre privilegis sempre cou. Però, nois, feu-me cas. Deixeu de nedar contracorrent perquè la història, al final, trobarà la manera de posar les coses al seu lloc.
Gràcies, Dani. Aquest, com dèiem, és un dels temes que segur que parlarem els propers mesos. L'altre, també en parlàvem la setmana passada, és el de la immigració. Doncs bé, Pedro Sánchez ara ha rebaixat la delegació de les competències en aquest àmbit a la Generalitat. El president espanyol mira de treure ferro aquesta concessió que va fer a Junts per Catalunya i deixa clar que el control de les fronteres no es pot transferir.
Las políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. A mí me parece una extraordinaria noticia que las comunidades autónomas quieran reforzar su participación en todo lo que tiene que ver con la política migratoria.
I per la seva banda, Esquerra, el PSC i els Comuns acusen a Junts de fer el joc a l'extrema dreta quan demanen expulsar els immigrants multireincidents. Els tres partits hi han sucat pa després que els últims dies el partit de Carles Puigdemont hagi tret pit d'aquesta proposta. Laia Colomer. Esquerra, els socialistes i els comuns lamenten que Junts per Catalunya vinculi la immigració amb la inseguretat. Asseguren que són missatges propis de l'extrema dreta i fins i tot racistes. N'han parlat Raquel Sanz, Elia Tortolero i Joan Mena.
El que fa avançar és aquestes posicions més extremes, és una errada mestra vincular una cosa amb l'altra.
El que no pot passar és que la dreta catalana deixi que la seva agenda política la marqui l'extrema dreta catalana.
Que es deixin de missatges que fàcilment els podem titllar de racistes.
I des de TV3, el secretari general de Junts, Jordi Turull, els ha recordat que va ser precisament el tripartit els primers en plantejar-ho.
L'únic govern de Catalunya que ha demanat reunions urgents amb el Ministeri de l'Interior de Madrid, amb el senyor Rubalcaba, per accelerar l'expulsió d'immigrants, és el govern tripartit. Per tant, nosaltres, lliçonetes de no sé què, les mínimes.
Una polèmica que s'arrossega des de la setmana passada, quan Junts i el PSOE van acordar delegar a la Generalitat competències en immigració. Un quart de nou, fa temps que se'n parla i ara el Fons Monetari Internacional hi posa xifres. Alerta que la intel·ligència artificial afectarà, atenció, 6 de cada 10 llocs de treball en les economies avançades. I per primer cop, els treballadors més qualificats estaran entre els amenaçats per una innovació tecnològica.
L'organisme assegura que la intel·ligència artificial complementarà alguns llocs de treball i obligarà a reorganitzar-se i en altres casos els substituirà directament. La directora gerent de la institució, Cristalina Georgieva, diu que aquesta tecnologia tindrà un impacte més gran a les economies avançades.
Hem de fer que la intel·ligència artificial serveixi a la humanitat. És una àrea on podria haver-hi la propera revolució industrial. Afectarà el 40% de les feines a nivell global, però les economies avançades estan molt més exposades, però també més preparades que les que estan en desenvolupament. Hem d'invertir en preparació pel que pugui portar-nos la intel·ligència artificial.
Preparedness for AI.
L'FMI diu que s'està davant d'una revolució tecnològica que podrà tenir un doble efecte, augmentar la productivitat i augmentar també les desigualtats al món.
Doncs precisament, i més enllà de la intel·ligència artificial, aquestes desigualtats que alerta l'FMI ja es constaten ara mateix, i és que els més rics cada cop ho són més i els més pobres cada cop són més pobres. És el que denuncia Oxfam Intermón, que assegura en un informe que la fortuna conjunta dels 5 homes més rics del planeta s'ha duplicat des del 2020 i està creixent de forma desorbitada, mentre la riquesa acumulada del 60% més pobre s'ha reduït. La Montse Martí en repassa les dades que posa damunt la taula Oxfam Intermón, coincidint precisament amb el Fòrum Econòmic Mundial a Davos.
Els 5 homes més rics del món acumulen una riquesa de 869.000 milions de dòlars. Oxfam Intermón parla de riquesa extrema i diu que l'augment desmesurat d'aquesta riquesa extrema s'ha consolidat els últims 3 anys.
El ric es fa més ric.
7 de cada 10 empreses més grans del món tenen un milmilionari com a director executiu accionista principal. I segons Oxfam Intermón, 82 de cada 100 dòlars de benefici que han generat les grans empreses l'últim any han anat a parar a mans d'aquests accionistes rics.
A Espanya, què passa?
Doncs 3/4 del mateix. Les desigualtats entre rics i pobres també han anat creixent des de la pandèmia fins ara. Més de la meitat de la riquesa està en mans del 10% més ric.
I encara una altra dada.
Oxfam Intermón diu que si la riquesa extrema continua creixent com ho ha fet els últims anys, d'aquí a 10 anys el món tindrà ja els primers bilionaris, amb B, persones que acumularan una fortuna superior a 1 milió de milions d'euros. Ara mateix el més ric del planeta és Elon Musk, que, segons Forbes, té una riquesa de més de 250.000 milions d'euros.
Gràcies, Montse. A l'altra banda de la balança, el govern espanyol elevarà el mínim exempt per tributar a l'IRPF per compensar precisament la pujada del salari mínim.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'any passat aquest mínim exempt va passar dels 14.000 als 15.000 euros anuals i ara podria elevar-se fins als 15.886 euros.
Ho ha confirmat el Ministeri d'Hisenda, que assegura que aquest increment s'aprovarà el mateix dia que s'aprovi l'augment del salari mínim. Amb aquesta pujada del mínim exempt s'evita que els treballadors que cobren el salari mínim hagin de fer la declaració i la pujada acabi en anar a parar a Hisenda.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
11 minuts i arribarem ja a 9:15. Catalunya ja ha arribat al pic de l'onada d'infeccions respiratòries. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat que tant els casos de grip com també els de Covid ja van de baixada. De fet, ha negat que hi hagi hagut cap col·lapse del sistema de salut i ha assegurat que els CAPs ja s'estan descongestionant.
I ja hi som, en el pic de la grip comença a baixar i la pressió començarà a baixar. De fet, ja s'ha començat a notar a l'atenció primària aquesta baixa de pressió i allà on continua havent-hi tensió és quan s'ha d'ingressar pacients, que són pacients que es descompensen, etc. No?
I mentre les infeccions respiratòries posen contra les cordes als hospitals, la justícia també continua investigant les dramàtiques conseqüències que va tenir el Covid les primeres onades de la pandèmia. Entre d'altres, la mort de 64 persones a una residència de Tremp a l'hivern del 2020. Avui l'exdirectora del centre s'ha tret les poses de sobre i ha culpat davant el jutge les monges que hi treballaven. Des de Lleida, Karen Alfonso.
L'exdirectora de la residència Fiella de Tremp ha declarat davant la justícia que mentre ella estava treballant tot funcionava correctament fins que va agafar la baixa el 27 de novembre de 2020, mes en què va haver-hi el brot de Covid, i ha culpat les monges que en aquell moment estaven a càrrec dels malalts. L'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, ha explicat que la dona ha defensat que les acusacions de les treballadores són totalment falses i infundades.
Que hi havia plan de contingència, que tothom el sabia i coneixia, que hi havia una separació i aïllament de les persones, que s'entregant a tothom sense cap tipus de pressió ni cap tipus de negativa i, bueno, en fi, que està tot supervisat pel Departament de Salut.
Una versió que es contradiu amb la de les treballadores que l'any 2022 van declarar que la residència era un caos i hi havia gent demanant ajuda al passadís.
I encara en l'àmbit mèdic, Catalunya va acabar el 2023, ho dèiem també en començar, amb xifres rècord de trasplantaments d'òrgans i també de donants. Tot i això, també van créixer les negatives de les famílies a l'hora d'autoritzar els donatius. Han passat de ser un 18% a ser un 22%. La referent d'eutanàsia de l'ICS, la doctora Núria Masnou, diu que aquest creixement depèn de la pedagogia que puguin fer els professionals per convèncer les famílies.
Cadascú té una velocitat diferent i cap de nosaltres pot dir jo segur que seria donant en aquestes circumstàncies, perquè cap de nosaltres sap, posat en pressió, com serà capaç de decidir. Per tant, és molt difícil dir segur que si ho fem així millorarem, perquè hi ha molts condicionants que se'ns escapen.
Masnou ho ha dit durant el balanç de trasplantaments i de donants que ha fet avui el Departament de Salut. Repassem, de fet, la resta de dades amb aquest informe de la Bàrbara Padilla i el Joel Penya.
El 2023 va ser un any rècord de trasplantaments.
Amb 1.393 òrgans trasplantats. D'aquests, l'àmplia majoria, 976, van ser ronyons. L'hospital que més intervencions va fer va ser la Vall d'Hebron, amb més de 400, seguit del Clínic, amb prop de 350.
I també rècord de donants.
N'hi va haver 384, 10 més que el 2022 i una cinquantena més que el 2019, abans de la pandèmia. Pel que fa als donants vius de ronyó, n'hi va haver 187.
El perfil mitjà del donant és el d'un home de 61 anys.
I la principal causa de mort és la insuficiència cardíaca arran d'un accident cerebrovascular. El donant més vell tenia 88 anys.
I l'altra cara de la moneda, les llistes d'espera.
El 31 de desembre hi havia 1.285 persones esperant un trasplantament. D'aquestes, 138 necessiten un òrgan vital, és a dir, fetge, pulmó o cor. El temps d'espera, en aquest cas, no supera els 30 dies.
I d'altra banda, l'Institut de Bioenginyeria ha aconseguit amb èxit tratar els càncers de bufeta amb nanorobots. Fins ara s'han fet proves amb ratolins i aquest mecanisme ha reduït, Joel, 9 de cada 10 tumors que han tractat.
Si aquestes màquines diminutes es mouen per la bufeta fent servir la urea, llavors troben el tumor, se situen a la superfície i injecten un radioisòtop que transporten. Per explicar-ne el funcionament, el professor i creador de l'Institut de Bioenginyeria, Samuel Sánchez, ha comparat aquests nanorobots amb cotxes.
És una esfera muy pequeñita que puede contener diferentes cosas en su interior y en su exterior, ¿no? El chasis para que se mueva necesitas motores. Y esos motores de propulsión son enzimas que cuando entran en un líquido que es la orina del ratón, van a generar una reacción química que va a impulsar la partícula hacia adelante.
El càncer de bufeta actualment té un tractament molt ineficient. Amb aquest nou mecanisme esperen optimitzar-lo. L'estudi s'ha publicat a la revista Nature Nanotechnology.
23 minuts, les víctimes en accident de trànsit baixen any rere any. El 2023, 150 persones van morir a les carreteres. Això són 25 menys que el 2019. Les dades del Servei Català de Trànsit, però, també indiquen que hi ha un tipus d'accident que, al contrari de que tota la resta, va a l'alça. En aquest cas són els accidents mortals de moto, que ja representen més d'un terç del total.
L'any passat van morir 53 motoristes i gairebé la meitat en accidents que van tenir tots sols, com caigudes i sortides de la via sense altres vehicles implicats. Segons el director de trànsit, Ramon Lamiel, això indica que cal millorar la infraestructura. Per exemple, en carreteres habituals per motos al cap de setmana, planteja pintar millor la traçada a terra perquè la puguin seguir millor.
Dels accidents de moto, que el 42% són sortides de via, són la moto sola, sortides de via i caiguda a la via. Això és important intervenir sobre la infraestructura.
4 de cada 10 víctimes mortals havia consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. Trànsit ja ha avisat que tornarà a fer controls d'alcoholèmia aleatoris en qualsevol carretera i en qualsevol moment, més enllà d'operatius per determinades zones o festes.
I de les carreteres als trens, perquè des d'avui fins a mitjans d'agost hi haurà afectacions a la línia R4 de Rodalies. No circulen trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès entre les 8 del matí i les 7 de la tarda, i també de 9:45 de la nit fins a 10:45.
Adif hi fa obres per implementar el corredor mediterrani. Els caps de setmana i festius es manté el servei de trens habitual. Quan hi ha talls, els trens de l'R4 començaran o acabaran a Vilafranca i caldrà agafar un autobús que farà el trajecte per carretera amb parades també al Vendrell, l'Arbós i els Monjos.
I avui han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Recordem que els preus, com ja vam explicar, han augmentat un 6,25%.
El bitllet senzill d'una zona val 2,55 euros i la targeta de 10 viatges costa a partir d'avui 12,15 euros. La T usual val 21,35 euros i manté la bonificació del 50%. Les persones que tinguin bitllets i abonaments amb preus antics els podran fer servir fins al 30 d'abril.
Menys de 5 minuts per arribar a 9:15. El govern aprovarà demà algunes modificacions en les mesures del pla de sequera que entraran en vigor quan l'àrea de Barcelona i de Girona entrin en emergència. Tot i que encara no se'n coneixen tots els detalls, algunes sí que ja han transcendit, com ara, per exemple, que els gimnasos no estaran obligats a tancar les dutxes fins que s'arribi a la fase 3 d'aquesta emergència. És la fase més severa de totes i no està prevista fins l'estiu. Abans d'arribar, però, a aquest extrem, només hauran de reduir la despesa d'aigua dels vestidors als centres que vulguin omplir les piscines. Ho ha explicat a RAC1 el president de l'Associació Catalana de Gestors d'Instal·lacions Esportives Municipals, Josep Viladot.
De moment, en el nivell 1 no es parla de tancament de dutxes i en el nivell 2 només seria per centres amb piscina. Llavors, d'aquí al mes d'abril, com a sector, el que volem fer és aplicar la nostra proposta de mesures d'estalvi i el nostre pla de conscienciació amb els usuaris.
Aquestes mesures, que com hem anat explicant, entraran en vigor un cop els embassaments del sistema Ter Llobregat baixin del 16%, i ara es troben al 16,7%. I a propòsit d'això, a les portes d'aquesta situació d'emergència, diversos municipis començaran ja a sancionar els propers mesos els veïns que gastin més aigua del que toca. Molts ajuntaments estan, de fet, ultimant els tràmits per poder-ho fer. El motiu és que un cop es declari aquesta situació, encara hauran de reduir més els consums fins a un màxim de 200 litres per habitant i dia. O del Martínez.
Bona part dels municipis que estan aprovant reglaments per posar aquestes multes són els que superen els topalls de consum i necessiten estalviar aigua per esquivar les sancions de l'ACA. Ajuntaments com Begur o Palafrugell, al Baix Empordà, ja ho van fer fa mesos i fins i tot ja han posat les primeres multes a veïns que tenen consums desmesurats. Ara bé, la majoria de municipis tot just estan fent els tràmits. N'han parlat a RAC1 la regidora de Sitges, Cristina Guiu, i l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
Que arribaran les sancions? Evidentment, quan? Doncs quan estiguem amb la pitjor situació. També volem donar aquest marge de temps també a la gent que en l'ús domèstic, aquell que ha superat els barems que haurien de ser dintre de la mitjana i la normalitat, aquest sí que se'ls ha advertit perquè evidentment encara no es podia aplicar sancions, que és en això en el que estem a partir del 2024.
En la majoria dels casos les multes poden arribar fins als 3.000 euros.
I mentrestant, oposició també a les Terres de l'Ebre al pla de la Generalitat per aportar aigua del riu Ebre al Priorat. L'objectiu és que es puguin regar unes 5.000 hectàrees de vinyes i d'oliveres. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Quan no han passat ni 24 hores de la presentació als alcaldes del Priorat del Pla d'Acció Climàtica per portar-los aigua de l'Ebre, s'han anat sumant les veus en contra. La Plataforma en Defensa de l'Ebre sosté que és un transvasament encobert, un argument que ha contradit aquest matí el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el republicà Albert Salvador.
Això és un transvasament. Creiem que és augmentar la pressió sobre el riu, és ampliar el que seria els usos de l'aigua en termes agrícoles, i això creiem que nosaltres no podem estar d'acord.
Deixa clar que estem parlant d'aprofitaments d'aigua de l'Ebre
opera la Conca de l'Ebre.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, qui té les màximes competències i que depèn del govern espanyol, assegura que desconeixia fins ahir el pla de la Generalitat, mentre que el Consell d'Acció Climàtica va donar justament ahir per fet que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho veia amb bons ulls. Tot plegat embolica que fa fort.
I arribarem ja a 8:45, canviem de qüestió. El Pròxim Orient, Hamas anuncia la mort de 2 hostatges més. El grup terrorista ho ha fet públic en un vídeo difós a través de Telegram. Si poden veure altres hostatges que asseguren que els seus companys van morir a causa dels bombardejos d'Israel. A les imatges d'aquests hostatges vius també reclamen al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu que aturi els atacs a Gaza i que els porti a casa.
Els morts tenien 53 i 38 anys. Israel qualifica les imatges de guerra psicològica dels terroristes, tot plegat quan ahir Hamas va anunciar que ha perdut tota mena de contacte amb alguns hostatges. També en culpa els bombardejos israelians sobre la franja.
I mentrestant, avui un atemptat al centre d'Israel ha deixat un mort i 18 ferits. Dos homes a qui ja han detingut han atropellat i apunyalat diverses persones. Ha passat en una ciutat molt propera a Tel Aviv i Hamas ja ho ha celebrat.
Els dos terroristes d'una mateixa família de Cisjordània acumulaven diversos antecedents penals a Israel on no tenien permís per entrar. Han robat dos cotxes després d'apunyalar-ne els conductors i tot seguit han embestit, entre d'altres, un grup de persones que eren en una parada d'autobús. Tot plegat ha passat en un moment en què el govern israelià ha de decidir si renova més de 100.000 permisos de treball de palestins al país.
I encara a l'exterior estem pendents també dels Estats Units, on les properes hores s'obrirà l'intens calendari que decidirà qui serà el candidat republicà que optarà a la Casa Blanca. Aquestes primàries començaran a l'estat d'Iowa, on l'expresident Donald Trump és el gran favorit. Segons les últimes enquestes, podria aconseguir prop del 50% dels vots.
A Trump el segueixen a molta distància Nikki Haley, que podria aconseguir-ne un 20%, i Ron DeSantis amb un 16%. En qualsevol cas, les votacions estaran marcades sobretot per la forta tempesta hivernal que afecta aquest estat. La participació podria ser baixa perquè les autoritats directament recomanen no viatjar. Les votacions a Iowa encetaran un llarg període electoral de 8 mesos que inclouran les primàries per escollir el candidat de cada partit i després la campanya de les eleccions presidencials que es faran el 5 de novembre.
Més qüestions, gir de guió en el cas del militar espanyol que es va ofegar en un pantà de Còrdoba la setmana passada. Segons l'advocat de la família del soldat, hauria mort d'atenció perquè portava sobrepès a la motxilla per un càstig.
Segons la defensa, aquesta càrrega extra, que era una mina inactiva, la portaven una vintena dels 60 soldats que feien les maniobres aquàtiques a prop de la base militar de Cerro Muriano. Era un càstig per no haver fet bé un exercici anterior. Als exercicis dins del pantà no hi havia línia de vida per garantir-ne la seguretat, ni ambulància, ni flotadors o salvavides. A l'accident hi va morir també un caporal que es va llançar a l'aigua per rescatar-lo.
I a casa nostre, el judici contra l'exparella de Mainat per intent d'assassinat ja té data. Arrencarà just d'aquí a mig any. Serà el 15 de juliol. Àngela Drobovolski, que s'enfrontarà 16 anys de presó.
En total seran 5 sessions del 15 al 19 de juliol, segons ha avançat La Vanguardia, un dels judicis més mediàtics dels últims anys a l'Audiència de Barcelona. La fiscalia creu que va intentar matar Josep Maria Mainat injectant-li uns insulina.
8:32, i ho dèiem també en començar, els teatres de Barcelona baten un nou rècord de públic. L'any passat van anar-hi gairebé 3 milions d'espectadors i això ha permès recaptar 86 milions d'euros. Són dades que ha donat avui l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADET, que en té més detalls la Bàrbara Padilla.
L'any 2023 van gaudir del teatre a Barcelona 2,8 milions d'espectadors. Això són 400.000 més que l'any anterior, quan es van assolir 73 milions d'euros de recaptació. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, diu que la campanya de Nadal ha estat bona. Destaca l'atractiu de l'oferta que hi ha hagut al llarg de l'any i demana aplaudir una xifra que ja és tot un rècord.
Ens fa molt contents comunicar-vos que el 2023 ha estat el millor any de la història del teatre a Catalunya, amb dades que tenim de Barcelona. Si podem aplaudir, jo crec que és una fita que hem aconseguit entre tots.
Les sales petites de menys de 200 espectadors també han aconseguit les millors dades de la seva història. Més de 300.000 espectadors i 4 milions d'euros de recaptació.
I parlant de teatre, La filla de l'est arriba aquest dijous a la sala Tallers del TNC.
Senyores, senyors, em dic Danilo Papo i els dono la benvinguda a la nostra galeria d'herois.
Dirigida per Norbert Martínez, es basa en la novel·la de Clara Usson i parla de la guerra dels Balcans. Entre el repartiment hi ha Roger Julià i també Josep Julien. Es podrà veure fins l'11 de febrer. I a tot això, la Generalitat homenatja aquesta hora al cineasta Ventura Pons, que va morir, recordem, la setmana passada als 78 anys. Ho fan un acte a la Filmoteca de Catalunya que s'ha omplert d'autoritats, d'amics i també de familiars del director i guionista català. Entre els assistents hi ha, per exemple, actors que van protagonitzar algunes de les obres de Pons, com Carme Sansa, Maria Molins o també Roger Coma. També hi ha la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, o la directora de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Cullell, que ha recordat el cineasta com una figura clau.
Crec que aquesta conjunció de pel·lícula sòlida, de reconeixement internacional i de connexió amb el públic és una cosa que fa tremendament únic. És irrepetible, és irrecuperable, el trobarem molt a faltar.
En aquests moments a l'acte de la Filmoteca s'hi està reproduint la pel·lícula de Ventura Pons, Actrius, de l'any 1997. 8:34 i avui estem molt contents d'explicar que la Clara Queraltó s'ha endut el 9è Premi Anagrama de novel·la. L'escriptora, també col·laboradora d'aquest programa, de fet la podeu sentir habitualment, el dia com avui, els dilluns, el No s'ha parlat prou, s'ha emportat el guardó per Com el so d'un batec en un micròfon.
L'obra retrata les primeres etapes d'una relació a través d'un enamorament d'estiu. El jurat descriu el llibre com una faula incòmoda, un joc de miralls pertorbador, i destaca la precisió amb què Queraltó explora els mecanismes de seducció entre un home i una dona. Des d'Anagrama, l'editora Isabel Ubiols ha explicat a RAC1 que l'han escollit perquè, tot i que fa servir pocs elements, és una obra molt completa.
Aconsegueix posar en moviment amb molt pocs elements, pocs personatges i amb un escenari molt acotat, tota una atmosfera, un ambient i una història de desig, de voluntat, de poder, d'amor, de sexe, molt ben travada entre dos personatges amb una gran diferència d'edat, amb tots els matisos i tota la complexitat de la relació, és molt ben retratada.
El premi de 12.000 euros s'hi han presentat un centenar d'originals, més que en cap altra edició. L'any passat la guanyadora va ser Andrea Genovart pel llibre Consum Preferent.
Doncs d'aquí a una estona, de fet avui la Clara Queraltó hauria de fer el No s'ha parlat prou, però evidentment no podrà fer-ho perquè està celebrant aquest premi Anagrama, però igualment la trucarem a l'última mitja hora del No ho sé per parlar d'aquesta obra que ha guanyat, com dèiem, el premi Anagrama. I en música, la Ludwig Bank actuarà a l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit. La nit del 22 de juny, el grup empordanès compartirà escenari a Mar de Bogotà, Calavento i també Rina DJ, una banda que portarà a l'Estartit el disc Gràcies per venir, que és un treball que aquest any rebrà el premi Enderrock a millor disc de pop rock. I ho hem anat dient al llarg d'avui, d'aquí a poc més de 5 hores, RAC1 seguirà en directe per primera vegada la gala d'entrega dels Premis Emmy.
RAC1. La matinada de dilluns a dimarts. The Emmy goes to... Els Emmy s'entreguen a RAC1.
Seran un programa especial amb Joan Lluís García al capdavant, acompanyat amb el Blai Morell, els experts en sèries David Broc, Pere Solà, Gim Ferrer i també Alejandra Palés. Començarà a 3:45 de la matinada i s'allargarà doncs, fins que s'hagin anunciat tots els premis. Aquests Emmy que es faran més tard del previst per la vaga d'actors de Hollywood i arriben a HBO com la principal triomfadora de les nominacions. La plataforma, sens dubte, és aquesta, Succession, que suma 27 nominacions, entre les quals les de millor sèrie dramàtica, millors protagonistes i també millor direcció. Però no és l'única sèrie d'HBO amb desenes de nominacions. També hi ha The Last of Us, candidata a 24 premis. Entre aquests hi ha també la doble nominació pels protagonistes de la sèrie, Pedro Pascal i Bella Ramsey, a les categories actorals. En categoria masculina podrien tenir premi Jason Sudeikis per Ted Lasso i Jeremy Allen White per The Bear. I a la femenina, el premi a millor actriu se'l disputen com a favorites Rachel Brosnan pel seu paper a la meravellosa Senyora Maisel i també Jenna Ortega per Miércoles. I una altra de les grans produccions d'HBO que surt favorita en aquesta edició dels Emmy és un dels èxits de l'edició passada dels premis, The White Lotus, que opta a 23 guardons. A més, també per primera vegada en més de 30 anys, una mateixa plataforma té 4 ficcions nominades en la categoria de millor drama. La quarta és la prequela de Joc de Trons, La Casa del Dragó, que en té 9. Com dèiem, en parlarem avui cap al final de la tertúlia, amb qui portarà doncs tot aquest show, tot aquest seguiment dels Emmys, amb el cap d'esports, el Joan Lluís García, que serà aquí al 9C per explicar-nos de què anirà també doncs tots aquests premis i de fer-nos també una mica de travessa de què és el que esperen d'aquests Emmys que per primera vegada es faran a RAC1. I abans dels esports també us expliquem que s'ha batut un nou rècord de RAC1.cat que va tancar el 2023 amb el millor mes de l'any. El passat desembre, el portal de notícies de RAC1, que va créixer un 25% respecte al mes anterior i va situar-se en 980.000 usuaris únics. Així ho indica el mesurador GFK en el seu últim informe. Només a Catalunya, RAC1.cat es consolida com el mitjà exclusivament en català més consumit a internet, amb 809.000 usuaris únics i amb un creixement del 23,8% que eixampla la distància amb la resta.
L'audiència diària mitjana del portal de RAC1 també es manté a l'alça, amb 186.000 usuaris únics que s'hi connecten cada dia. Suposa un 11% més respecte al novembre. El portal també lidera en pàgines vistes amb més de 37,3 milions durant el mes de desembre. GFK és el mesurador oficial d'audiències digitals de l'estat espanyol. Audita les dades de consum digital als portals d'internet d'una forma similar a la que ho fa l'EGM amb les emissores de ràdio.
I quan falten 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, repàs als esports amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit.
Bona nit.
Avui també estarem pendents precisament de la FIFA, que entrega els premis de BES als millors futbolistes i entrenadors de la temporada passada.
Sí, en marxa ja des de 9:15 la gala en què diverses futbolistes del Barça opten els guardons. Per exemple, Aitana Bonmatí rebrà el premi a millor jugadora.
Doncs seguint aquesta gala des de l'auditori Eventin Apollo de Londres, hi ha la Laia Coll. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Estem a l'inici d'aquesta gala que en principi coronarà Aitana Bonmatí, no?
Sí, si no hi ha sorpreses, Aitana Bonmatí tornarà a ser la gran protagonista, agafarà el relleu d'Alexia Putellas, guanyadora de les últimes dues edicions del DBS, i es coronarà com la millor futbolista del 2023, segons la FIFA. Aitana Bonmatí és aquí, ja ha arribat a la gala, l'està presenciant en directe juntament també amb Cata Coll, la portera del Barça, que opta a ser la millor portera del 2023 gràcies a la seva irrupció del Mundial. També hi ha Jonathan Giraldez, que opta a guanyar el premi a millor entrenador de la temporada, i també hi són Brons i Keira Walsh, que previsiblement formaran part del millor 11 del 2023. També hi ha altres nominades del Barça, tot i que no estan aquí presents a la gala, com Mapi Paredes, Rolfo, Clàudia Pina o Salma Parayuelo, que podrien també estar en aquest 11 ideal de la FIFA. Ara mateix, sobre l'escenari, hi ha Pep Guardiola, que ha rebut el primer premi de la nit. Ha rebut el tècnic català el de best de millor entrenador de la FIFA pels èxits aconseguits amb el Manchester City. La temporada passada va guanyar el triplet i això doncs l'ha fet obtindre aquest DBS com a millor entrenador. Un Pep Guardiola que abans de la gala, a la Green Carpet, ha atès als mitjans de comunicació catalans i ha parlat del Barça, ha parlat de la situació que es troba al club català després de perdre ahir la final de la Supercopa, ha donat suport incondicional a Xavi, almenys d'aquí a final de temporada, i ha reclamat un pas endavant dels futbolistes.
És molt fàcil culpar l'entrenador, el jugador és un pas endavant, no hi ha secrets, són ells que juguen. Tot és la culpa de l'entrenador, l'entrenador. És a dir, aquest negoci serveix només si guanya, ja ho sabem. El jugador és un pas endavant. Un pas endavant. Si realment es creu l'entrenador, fins al final. I un pas endavant als jugadors, que tenen qualitat, ho han fet mil vegades, i ho tornaran a fer.
La gala està prevista que s'allargui fins a les 10 de la nit, hora catalana, una gala que s'està portant a terme aquí a Londres, i no hi ha Joan Laporta, el president del Barça, no ha viatjat amb l'expedició oficial, encapçalant aquesta expedició la vicepresidenta institucional Helena Fort i el directiu responsable del femení Xavi Puig.
Doncs de moment aquest premi, com ara sentíem, per Pep Guardiola, una entrega de premis que seguirem també en directe al 9C, al voltant de les 10 de la nit aproximadament, Laia, que crec que és quan està previst que s'entregui a la millor jugadora femenina, no?
Sí, si sí, tot va bé i va en el timing previst, abans de les 10 hem de saber qui és aquesta guanyadora del DBS. Aitana apunta com a clara favorita, com a guanyadora, perquè realment ho ha guanyat absolutament tot a nivell col·lectiu i a nivell individual. Només es va escapar a la Copa de la Reina, una Aitana Bonmatí que és la finalista, juntament amb Jenny Hermoso i Linda Caicedo del Real Madrid.
Doncs ho comentem d'aquí una estona. Gràcies, Laia. Fins ara.
Fins ara.
D'altra banda, la jornada esportiva avui malauradament ve marcada per la mort del pilot català Carles Falcón als 45 anys.
El motorista estava en coma induït des de feia 8 dies per la caiguda que va tenir durant la segona etapa del Dakar. Divendres el van traslladar cap a Catalunya, però no ha pogut superar els danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria del moment de l'accident. El Dakar i els pilots participants han expressat el seu condol i homenatjaran el pilot en la jornada de demà. Fins i tot la Casa Reial Espanyola ha emès un comunicat en què expressa que estan consternats per la mort del pilot català.
I en bàsquet, Barça i Manresa, que s'enfrontaran als quarts de final de la Copa CB de Màlaga.
Segons ha determinat el sorteig que s'ha fet aquest migdia, el partit es jugarà divendres 16 de febrer a les 6 de la tarda. El Madrid, de la seva banda, debutarà contra l'UQ Múrcia i no es creuaria amb Barça o Manresa fins a una hipotètica final.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
Que vagi bé. I ara sí, el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hem començat, si no m'equivoco, ja estem en la setmana sí. dels barbuts, però no sé si això normalment va relacionat amb el fred, no sé si aquesta vegada és així o no.
Doncs no gaire, de fet, haurem tingut una setmana clarament més freda l'anterior que no pas aquesta. Avui Sant Maur comença aquest reguitzell de sants, doncs això, que el calendari estan representats, diguéssim, el santoral, vaja, amb una bona barba. I avui, doncs, mira, temperatures que han arribat fins als 21,1 graus, 21,1, déu-n'hi-do, el 15 de gener,
sí, sí.
El Dover, el Baix Ebre, 20,8 a Ulldecona, el Montsià, a Constantí, el Tarragonès, 20,8, al Vendrell, el Baix Penedès, 20,2, moltes temperatures també que s'han mogut entre els 15 i els 18, 19, 20 graus, fins i tot cap a la plana de Lleida, on han tingut un cap de setmana que la boira, doncs, ha sigut persistent o ha costat que marxés i ha mantingut l'ambient molt fred, allà han pujat les temperatures. Sí que hi ha hagut algunes zones, no només Pirineu i Prepirineu, sinó cap a Osona, algunes àrees de les comarques de Girona, on les temperatures s'han quedat més frenades, però bé, en tot cas, en conjunt, força bonança i una matinada que no sigui gaire freda, i això repetirà de cara a demà. De fet, demà ens llevarem amb temperatures fins i tot una mica més altes que avui, poques glaçades fora del Pirineu, del Prepirineu, on tampoc seran gaire importants, i al migdia, això, de nou de 15 a 20 graus, podem tornar a arribar als 20-21 o acostar-nos-hi en sectors de la costa i del peritoral, sobretot del centre i sud de Catalunya. Hem tingut algunes pluges, plugim les últimes hores, fins fa una estona encara plovisquejava o s'escapava alguna gota en algun sector del Baix Empordà.
Però no tant com per fer-nos il·lusions, no?
No, almenys hem remullat una mica, però no, no. A poqueta cosa, algun litret, una mica més algun sector del nord de les comarques de Lleida, això no repetirà demà, serà un dia que de nou comencem amb boira en zones de Ponent, de la Catalunya Central, cel emblanquinat a la resta, i a la tarda els núvols seran més gruixuts, però de precipitacions, doncs de moment no n'esperem. Aniran passant fronts i núvols al llarg dels pròxims dies, són fronts atlàntics que arriben aquí bastant desgastats, no pas situacions de llevant com les que ens convindrien.
Doncs ho anirem repassant. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara. Bon dia. Bona nit.
Passa gairebé un minut de 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Que en català es pot dir bon dia tot el dia, però vaja, Abel, hem enganxat una mica despistat, ara?
Sí, a més és que dius és que normalment
com faig... Com si treballessis normalment els matins,
Normalment faig el matí amb el Basté i no estic acostumat a dir bon dia, no sé.
A veure si estan una mica més ubicats els tertulians d'avui. Ens acompanya l'Eulàlia Soler, politòloga i professora a l'UPF. Què tal, Eulàlia?
Què tal?
Bona nit.
Bona nit. Bona nit, bona nit.
Enric aquí Sierra, estem. Director de La Vanguardia.
Bona revella.
Tu encara estàs instal·lat en el Cap d'Any i en aquella festa que
vas fer. Estic preparant el carnaval.
Ah,
que aquest any
que
ve,
no
ve dureta.
Aquest any ves que no et demanem que facis una
ve
mica
dureta,
de carnaval aquí, eh?
Sí, sí.
Però per on ho prepares? També pel teu poble?
Sí, clar.
Val. No, dic, a veure si sentint de per aquí la ràdio potser t'han contractat d'altres. Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, què tal?
Molt bé, vosaltres. Escolta, jo sóc que sentint l'Enric, com que fa temps que coincidim, jo crec que ens mereixem...
No, és que ens ha de fer una sessió, perquè tu no vas poder venir dilluns passat, però l'Enric ens va ensenyar un vídeo de la nit de Cap d'Any.
No,
una festassa.
Sí.
Gent jove, gent gran... Bueno,
que volem això? Volem una festassa? No, això no val. El dia que vulgueu, no és mai.
No s'invita personalment, és a dir, jo diré, tal dia...
Dados per invitados. Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
No, això que em diu l'Enric, mira, ens va molt bé precisament per avui, perquè ja sabeu que és el Blue Monday avui, que per sort ja s'està acabant el dia. No sé si vosaltres heu notat molt o poc els efectes d'aquest dia, que en principi doncs és així tot trist, però jo pensava, home, com a solució d'aquests mesos que venen ara, crec, fins al 29 de març, que no hi ha un festiu de Setmana Santa, doncs potser per la meitat, que és Carnaval, més clar, o menys, clar, potser sí que si ens falta una mica d'ànim, no? Li podríem demanar a l'Enric que ens faci pujar una miqueta els ànims.
Això
quan...
està fet.
Sí, que mira, ja...
Ja ens acostem a la data.
Avui
ja.
Quan... Per tant, data, lloc i hora.
Avui quan marxis, Enric, amb l'Anabel i amb la Mireia, marcarem una... marcarem una data. Sí que és veritat que els dilluns no fan molt així de dia festiu.
No.
Vull dir que és més de dijous, divendres.
Sí. Podem organitzar-ho però... per un divendres i anirem tots encantats.
Mira, ja ens muntarem, no patiu, que ja, ja organitzarem
jo
el dia de festa.
Els dilluns hi ha molts sectors que tenen la restauració, les perruqueries...
Que tenen festa, és veritat.
Festa, sí. I no menys tingueu una sortideta nocturna el dilluns.
Et dic una cosa, els dilluns...
Ai, 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 que sortirà d'aquí.
El sector aquest de la noche no es confunde, era el dia de sortir. La gent que treballa a la nit sortia. Llavors hi havia tota una sèrie de locals que estaven especialitzats a rebre la gent del sector.
Jo crec que el que hem de fer és allò, els oients i tertulians del 9C, sota la tutela i batuta de l'Anna... trobant-se, val? I, sí. I que el senyor
ho acordarem,
Sierra,
ho acordarem, no patiu, que aquest any hi haurà festa amb l'Enric Sierra.
Això està fet.
Va, parlem de qüestions importants, que anava a dir, totes són importants, però aquestes potser són una mica més serioses, perquè avui precisament, i tenim aquí l'Enric, que ha publicat aquesta investigació conjunta, que heu fet a La Vanguardia amb el diari Punesa, confirma una mica el que ja se sospitava, però sí que té altres fonts també, no? Que Mariano Rajoy estava al corrent que la policia espanyola investigava i fins a cert punt s'inventava informacions falses per tirar-li pedres a l'independentisme. Segons aquests documents i fonts a les quals heu tingut accés a aquests dos diaris, tot això... qui movia els fils era l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que vaja, això tampoc no és cap sorpresa, és un nom que ha sortit diverses vegades, però sí que hem sabut que era qui rebia aquesta informació, l'enviava a Mariano Rajoy a la Moncloa a través d'uns sobres i a través d'escortes sense que hi hagués intermediaris entre l'exministre i l'expresident espanyol. Crec que demà traureu nova informació sobre aquesta qüestió. Si us pot donar alguna pista per on aniran les coses. No ens en pots donar cap.
No puc donar gaires pistes perquè estigueu atents tant al diari imprès com al diari web.
No us volia xafar pas l'exclusiva.
Diríem que explicarem altres ramificacions més enllà de la política que van patir tota aquesta mala praxi o aquestes il·legalitats per part de la cúpula policial, no? I que no només es va circumscriure als càrrecs polítics, que avui esmentem, sinó que també va afectar altres persones importants, rellevants a la societat civil, econòmica, judicial, etc. I aquí...
No, és veritat que se n'ha parlat molt aquests darrers anys, que han anat sortint informacions... però avui també s'ha fet gros aquest tema perquè hi ha noves fonts i també alguns detalls que fins ara no s'havien explicat.
Aquí per mi, per fer-ho curt, el més rellevant és, primer, que se situa la presidència del govern i el govern de Rajoy com a coneixedor de tota aquesta investigació o aquesta ofensiva en relació a tot el que tenia a veure amb el procés, i no només aquesta informació, sinó que eren coneixedors de les maneres, de les pràctiques que utilitzava la policia per dur a terme tota aquesta ofensiva contra el procés. És a dir, no només ho sabien, sinó sabien que feien informes falsos, que tot això tenien estaven coordinats amb alguns mitjans de comunicació.
Tenien plena consciència, no, d'aquest entramat, de com funcionava.
Que fins i tot tenien la connivència d'alguns magistrats, en fi, que tot estava molt lligat i que a partir d'aquestes maneres de fer, que torno a dir, que són il·legals i que ara aquí sí que mereixeria una investigació judicial per més enllà de les comissions polítiques i d'investigació, sinó una investigació judicial, i aquí potser la Fiscalia General de l'Estat alguna cosa hauria de dir per intentar esbrinar qui són els culpables o qui van fer aquestes pràctiques que són molt alarmants i que deixen molt en fals l'estat de dret, no? Primera aquesta. I després, avui hi ha algun partit polític que també ho ha vist clar, que ha demanat la compareixença, crec que Esquerra Republicana ha demanat la compareixença,
sí, ara hi entrarem, en això,
del ministre també. Marlaska. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè ara el que cal determinar, una cosa és investigar el passat, però l'altra és, escolti, això continua? Aquí encara s'estan fent aquestes pràctiques? Alguns dels qui van fer aquestes pràctiques continuen tenint càrrec o tenint una funció pública? Perquè si és així, el que s'hauria de fer immediatament, més enllà d'investigar el passat, és aturar això. Perquè si ho vas fer una vegada, segurament ho pots continuar fent, o ho vas fer més vegades, i ja no només contra el procés, sinó contra altres rivals polítics.
Després anirem desgranant tot el que pot comportar això, si realment això desembocarà en una compareixença que fins ara no hem vist. Però abans us volia preguntar si fins a quin punt us ha sorprès aquesta informació d'avui. Com dèiem, hi havia moltes coses que sí que se sabien, però avui se n'han concretat algunes i presenten també alguns documents que posen encara més exemples de com funcionava tot aquest entramat. Mm.
Per part meva, la veritat és que cap sorpresa. O sigui, estem en un país en què davant d'una causa de corrupció com és la del cas Gürtel, encara no he pogut desxifrar qui és M. Rajoy. Una cosa és M. López, però M. Rajoy, jo crec que no calen gaires explicacions, no? I doncs, davant d'això, tota la resta, sumat a Pegasus, sumat a tot el que sabem de l'Operació Catalunya, etcètera, etcètera, fa que crec que simplement són detalls, és acabar de saber el detall d'una cosa que segurament encara no sabem l'abast de tot plegat, però al final a mi el que em sorprèn és l'impacte en la premsa de Madrid. O sigui, aquí avui n'estem parlant, és una notícia de portada de La Vanguardia que demà sembla que seguirà, però en canvi a Madrid sembla que això ni els hi fa pessigolles. I jo, si fos un ciutadà de Madrid, és igual, de Madrid, d'Andalusia, d'Extremadura, de Galícia, de Castella i Lleó, el que em preguntaria és això fins a quin punt va arribar el fet de que amb els meus impostos, però també amb els seus impostos, s'estigui pagant operacions d'aquest tipus, i com deia ara l'Enric, no només posen escaca a l'estat de dret, és que aquí ja no existeix separació de poders per enlloc. Llavors, fins a quin punt això s'ha de mantenir com una qüestió interna i d'estat, o jo també em pregunto fins a quin punt potser Europa també hauria de començar a qüestionar les praxis del govern espanyol. I finalment, no tinc clar que hi hagi unes explicacions, perquè aquí tots els governs, no? Això és un sistema canovista al segle XXI, però segueix sent un sistema canovista entre PP i PSOE, PSOE i PP, i per tant, en molts casos i en molts temes s'han anat tapant les vergonyes entre ells. Pedro Sánchez encara no ha donat explicacions clares de Pegasus i no ha aclarit si sota el seu govern hi ha hagut realment espionatges a mòbils de persones vinculades al moviment independentista. Per tant, jo en aquest sentit crec que avui hem vist molta gesticulació, però que quan després anem a quan s'hagin de prendre decisions de veritat i investigar fins al fons, crec que l'entramat és de tal magnitud i afecta a tants poders de l'Estat que el PSOE no tindrà la valentia de remengar-se a mirar-ho, i el que farà és el que fa normalment, que és doncs tapar la catifa, intentar fer quatre coses, no? Que quedi una mica doncs de allò de la mujer del César, no solo tiene que serlo sinó també parecerlo, i per tant doncs acabar de fer quatre coses perquè quedi una mica maquillat i ja està, i mirar endavant. I la veritat és que també és cert que crec que el moviment independentista tampoc té molta capacitat de pressió si realment no és els propis ciutadans de fora de Catalunya que també s'ho prenen com una qüestió seva, perquè això que es digui Operació Catalunya no vol dir que no els afecti amb ells, perquè al final, quan tu un cop has dut a terme aquestes males praxis, doncs al final el tot s'hi val, pot ser amb qualsevol cosa, i ara és amb els independentistes, però un dia també pot ser amb els sindicalistes, o un altre dia pot ser amb gent de certes creences, és a saber.
Isabel.
Bé, a veure, jo crec que una de les coses que hem sentit avui és que aquestes pràctiques il·legals, com deia en l'Enric, eren com per rebatre un rival polític, i en realitat no, perquè no les feien contra el PSOE, per tant no era el rival polític, el rival era contra l'independentisme, que es volia carregar l'estructura de l'Estat tal com l'entenem, i per tant utilitzaven una pràctica il·legal i per tant perseguible, punible, i que a més ha de ser, doncs, com avui ha dit el PSOE, ventilada d'una manera clara, però no ens equivoquem, és a dir, qui estava posant el marc de la legalitat en risc eren els independentistes unilaterals, el qual no vol dir que es pugui justificar que s'estiguessin fent, que Pegasus estigui bé i que aquesta guerra de cloaques de l'Estat estigui bé en absolut, s'ha de perseguir, censurar, etc. Però els que varen jugar també amb la legalitat d'una manera absolutament premeditada i a consciència van ser la part de l'independentisme unilateral
ja estan pagant, seguim pagant.
Però jo el que vull dir, pagant com no pot ser d'una altra manera.
Bueno, però llavors no barregem.
No, però és que jo l'únic que volia dir és que evidentment Pegasus s'ha de perseguir, qualsevol acció il·legal que a més estigui als organismes de l'Estat a dins s'han de perseguir, censurar i empresonar si toquen, és a dir, que per tant jo amb això confio, segueixo confiant en l'Estat de dret i per tant crec que així com van haver-hi ministres de tots els governs, incluït el PSOE, incluït el PP, que han acabat a la presó, penso que hi ha d'haver el recorregut de la fiscalia i els jutges com perquè sigui així. Dit això, tu ens parlaves de si ens havia produït sorpresa. A mi no m'ha produït sorpresa perquè realment coneixíem aquest antecedent de la notícia, i jo vull dir també una altra cosa, no? Està molt mal fet, evidentment. S'ha de perseguir, sí. S'ha de posar tot el pes de la llei perquè això no torni a passar en un marc d'un estat de dret. Només faltaria. En realitat, calia aquesta guerra bruta? No, no calia. El 155 és un article que segueix estant a la Constitució i que, si el que tu volies era perseguir a aquelles representants polítics de Catalunya que estaven portant i posant a l'Estat en una situació de crisi en el marc de la legalitat, no havies de fer aquesta guerra bruta, sinó només aplicant el 155, tal com es va fer, ho podies haver solucionat. I després una altra reflexió. El procés, segurament els responsables del procés van pencar d'ingenuïtat, pensant que podrien posar contra les cordes l'estat del govern de Rajoy sense que aquest govern de Rajoy no utilitzés tot